Hola, bona nit o bona tarda. Avui el xalem llegint el darrer del mes de juny i el darrer d'aquesta temporada. Avui tenim amb nosaltres, a part del Jordi Soldevila, els controls tècnics, la Carme Parés, que ve en lloc de la Núria Estapé, que s'ha trencat la cama i la tenim a la gallifa. Avui farem l'últim escriptor dels que van participar a la trobada d'escriptors, que, com sabeu, aquest any hem anat dedicant programes a cada un d'ells. Avui li toca el torn a l'Albert Villaró. I esperem que els seus contes i els seus articles us agradin.
El món a pams. El 7 d'abril de 1792, Michel Pignolet de Montclair, Michel Blavet i Jean-Pierre Guignon, sota la direcció de Joseph Baudin de Bois-Mortier, van iniciar a Dunkerque una agosarada expedició amb la intenció de calcular la 10.000.000.000.000 part del quadrant de l'esfera terrestre, una meritòria aventura que acabaria amb les enutjoses mesures locals inútils en un món que avançava indeturable cap a la modernitat. La idea la va tenir Robespierre, que estava tip de rebre ambaixades de normands, bretons, bearnesos, corsos i etc., que volien que les seves mesures pròpies fossin les de la nova França revolucionària, estalviant mal de caps a les seves respectives comunitats. Un dia, davant d'una delegació de gascons tossuts, es va emprenyar com un mico de gitano i els va fer fora amenaçant-los amb la guillotina. Després va fer venir els seus assessors científics i els va encarregar d'acabar d'una punyetera vegada amb aquell mal son. Els estudiosos convocats van triar com a distància per fer les medicions la de l'arc del meridià que passa entre Dunkerque i Barcelona. Ho havien de resoldre amb triangulacions. Buscaven un punt elevat, s'hi enfilaven pel dret i des d'allí, amb aparells de precisió, feien les medicions escaients, prenent com a referències unes fites que havien instal·lat prèviament en dos indrets més, amb els quals mantenien comunicació visual. No hi va haver problema mentre no van sortir de la dolça França. Allà, com qui diu, jugaven a casa, i ni les aigües ni els menjars els eren estranys. S'entenien perfectament amb els pagesos, les indicacions que els donaven eren precises i de bon seguir, i els turons que trobaven eren amables, plens de baquetes mansoies. Ai, però quan van arribar els terribles Pirineus. 2 anys de molícia els havien estovat, i no s'imaginaven el que els esperava. Pignolet, un home propens als penellons, fou el primer de maleir el no-nat sistema mètric decimal mentre aguantava un teodolit al cim del Salòria, batut pel torp i mig mort de por per culpa dels udols d'un simiot que embramava enfurit des de les bordes de Conflent. Blavet es va perdre pel bosc de la Ribalera i van trigar una setmana a trobar-lo. S'havien refugiat en un campament de picadors i ja havia considerat la possibilitat de deixar la feina de científic i dedicar-se a l'explotació forestal. A aquestes dificultats calia afegir l'hostilitat manifesta de la gent del país, que estaven escaldats per experiències anteriors amb francesos. De vegades els apedregaven, com va passar a Ars, o bé els indicaven malament el camí i els feien fer unes marrades d'espant. Quan els expedicionaris ja barrinaven la possibilitat que el metre fos un pam més curt, abandonant la contesa, els arribaren noves que a França anaven maldades en ple període del terror i que valia més que no s'exposessin innecessàriament. La prudència i l'amor als seus colls els va fer continuar, tot i que no hi havia massa, no ho veien massa clar. Quan van arribar a la seu, els va rebre el senyor bisbe. Havien sol·licitat l'audiència en un hàbil gest diplomàtic. El prelat, després de beneir-los, els va animar a continuar l'expedició i els va donar un escapulari amb un sant armengol brodat a cadascun. Per sort, començava a fer bon temps i ja havien passat la part més bèstia d'aquelles muntanyotes. Segons els mapes i les indicacions de la gent, un cop haguessin triangulat uns quants pics que es veien des de la finestra de l'hostal de Nargó, les muntanyes es convertirien en turons i tal vegada trobarien una imitació més o menys passable del paisatge gavatxo. Amb energies renovades per aquestes expectatives tan optimistes, van llogar els serveis d'un pastor, el Josep de Calfura de Perles, perquè els fes de guia per pujar al Turb, a Sant Honorat i al Coscollet. D'entrada, l'home inspirava confiança, tot i que no parlava un borrall de francès. Als ulls li lluïa l'espurna d'intel·ligència tan pròpia de la gent del país. I tenia una predisposició innata per trobar corriols emboscats i camins de turers. Van pujar primer el Turb, el Josep, fresc com una llúdriga, arribar el primer a la Creu de Dalt. Els científics, que pujaven esbufegant aclaparats sota el pes dels embalums amb mires i teodolits, el van trobar llançant pedres al buit i xiulant, content, gronxant les cames sobre l'esbalsader. El guia estava meravellat pel desplegament de les diverses rampoines dels expedicionaris i li feien una quimera especial uns llargavistes. Els repassava molt dit, amb un posat d'admiració. Cas em des, i prou que m'anirien bé aquestes per albirar les primales. El Josep no va començar a sospitar res fins que no van enfilar-se al Coscollet. Des d'allà dalt, els francesos miraven i assenyalaven emocionats el Turb i Sant Honorat i apuntaven aquelles embúrnies tan estrafetes. Tanta trebolosi només podia obeir a raons motivadíssimes i transcendents, i per al Pep Furó només n'hi havia una que fos prou atractiva: els diners. De sobte li va arribar la il·luminació. Tota aquella parafernàlia anava adreçada a la recerca d'un tresor ocult, un velló ple de monedes d'or o una olla amb joies. Havia sentit moltes històries d'aquestes, però no havia donat mai massa cabal perquè les escampaven gent tan poc de lletra com ell. Però si uns senyors tan llegits i amb estudis que havien vingut de tan lluny buscaven diners per allà dalt, segur que n'hi havia. A mi no me la fotran pas, exclamà. Potser sí que es pensen que me l'ha mamada una mostela. Mentre els senyors Pinyolet, Blavet, Guignon i Bodenc de Boismortier sopaven al Cal Gràcio d'Oliana, el pastor s'esmunyia elegant cansament decidit a avançar-se en la descoberta del tresor. Anava equipat amb el sorro gros, pel que pogués passar, i un càvec. Havia plogut. Tot i que hi havia lluna, el camí no es veia gaire bé, però la perspectiva de trobar el tresor li donava forces suplementàries. Començà a enfilar-se cap amunt. Les roques estaven d'allò més relliscoses. Mentre grimpava àgilment cap amunt, es va estimbar. Per sort, només va trencar-se una cama, però va haver d'esperar els seus companys d'excursió l'endemà. Aquestos, davant l'estranya defecció del guia que no havia aparegut a l'hora de l'esmorzar, llogaren l'hostaler que s'havia ofert per substituir-lo. Quan el van trobar, el van baixar amb tota cura cap a Oliana. Van anar a cridar al Puig Pinós, un tractant de bestiar que també feia de curandero, i va posar l'os al lloc amb molta cerimònia resant Pare Nostres tota l'estona. El pastor, avergonyit, els va dir que havia volgut pujar un tros per veure com estava el camí i no els va dir res de les seves sospites. Bodenc de Beaumartier, Pinyon de Montecler, Guignon i Blavet van baixar del cap del Coscollet, contents i il·lusionats davant la perspectiva de les etapes més planeres que van veure des de dalt. Van regalar al pastor unes ulleres llargavistes com a mostra d'agraïment i per rescabalar-lo de la trompada. El Josep Furó va atribuir l'alegria dels expedicionaris i el regal a la troballa del velló d'or. Tot i que ho havia decidit, no va gosar proposar-los de partir-se els diners, no fos cas que s'enfadessin i li fessin tornar el llargavistes, amb el qual va albirar un munt de temps les primales.
2094. Una odissea territorial. Senyor president, ja han tornat.
Una altra vegada? I què volen ara aquestos?
Em temo que el mateix de sempre, senyor president. Reclamen el reconeixement del Pirineu com a territori diferenciat. Diuen que no volen convertir-se en una reserva i que s'estimarien més formar part d'una vegueria, com passa la resta del país.
Quantes vegades els hauré de dir que no vull ni sentir-ne parlar de vegueries?
Ja sabeu com són de caparruts aquesta gent, senyor president.
No tenen tot el que necessiten? No els fem un munt de cas cada vegada que reclamen alguna cosa?
Sí, senyor president, és clar que sí, senyor president. Els he recordat que la setmana que ve us toca inaugurar un centre de palet virtual a Esterri.
I quants n'han vingut?
Em sembla que tots, senyor president. Teniu tots els pirinencs a la plaça, amb pancartes.
Tots? Quants són tots?
Doncs, deixi-m'ho comptar, en total 524. Els més vells de 150 anys s'han quedat a casa, a vigilar. Els joves han cabut tots en tres platets voladors de línia. Els de la guerrilla neocarlina no han vingut, és clar.
Me caso amb els de la guerrilla. Quin em preparen ara?
Els serveis d'informació dels Mossos no han aconseguit d'infiltrar-s'hi, senyor president. Són molt pocs i detecten qualsevol intrus en un tres i no res. A més, el seu territori és un bosc gairebé impenetrable. És ple d'ossos i llops. La setmana passada es van menjar un excursionista.
Ah, els neocarlins?
No, senyor president, els llops.
Ah, bé, no deixa de ser un consol.
Si voleu, faig venir els antiavalots.
No sigueu bèstia, que encara faran un disbarat. Sí, em porteu-me, sisplau, el mapa de distribució de centres de ple virtual. La qüestió és tenir-los ben distrets. Sí, apunteu. D'aquí a un mes hi ha d'haver un centre de ple virtual a cada poble del Pirineu. A veure si d'aquesta manera es deixen estar de romansos, home. Digui-ho a la premsa i als de la plaça, que brenin i tornin tots a casa i que no en prenyin més.
Sí, senyor president. Com maneu, senyor president?
Ernest, com han anat les eleccions? Ja tenim els resultats definitius?
Sí, senyor, són aquí. He passat tota la nit passant-los en net, senyor secretari general, fins a quarts de sis.
Bé, molt bé, fantàstic, quin percentatge. Així dona gust de presentar-se.
Esclar, senyor secretari general, hem aconseguit uns màxims històrics. Hi havia bufetades per votar-nos. A mitja jornada vam haver d'imprimir més butlletes.
90, 95, 87, 99, 93, 89, 97...
La mitjana és de 94, senyor secretari general. Un màxim històric.
Ernest, què coi significa aquest 2% que veig aquí?
Són els resultats de Baiarri, senyor secretari general.
Baiarri? On dimonis és Baiarri?
És un poblet perdut a les muntanyes, no sabria pas dir-li a quina comarca. 50 electors censats, 30 ovelles i una vaca testimonial.
Només ha votat un individu?
Sí, senyor secretari general, es veu que l'alcalde ha fet campanya pel Partit de la Llei Natural, que ha tret el 98% de vots. Segons sembla, no li agradaven els altres programes. El nostre vot és el d'un estudiant que ho ha fet per correu.
Això és intolerable. Cal que fem alguna cosa ràpidament. Això no pot tornar a passar. Que tenen alguna necessitat, alguna cosa que hagin demanat? Carreteres, aigua, llum...
Fa 20 anys que demanen una subvenció per restaurar l'església, senyor secretari general. Però han fet tard.
Tard? Mai no és tard per aquestes coses.
Temo que sí. I ja no volen subvenció per l'església. Passen el dia practicant la meditació transcendental i treballant en les fórmules científiques que els ajudaran a superar els problemes de la quotidianitat. L'alcalde i 6 més es veu que ja han començat a levitar. Si això s'escampa, d'aquí a 4 anys no ens votarà ni Déu. Promiscuitat. Aquell migdia de juliol el sol cremava de valent. Les pedres i rocs, que ja havien acumulat calor d'uns quants dies ençà, semblaven carbons roents. L'aire incendiat distorsionava la visió de les muntanyes i un cel covat posava taló a l'infern sobre la terra. Una ligota que volava molt amunt, aprofitant un corrent d'aire una mica més fresquet, pensava que la figura que grimpava pesadament per la tartera del Port Negre era un gran escarabat que anava d'excursió per aquelles alçades. Però no era un escarabat ni de bon tros. Mossèn Cinto va deturar-se esbufegant quan va arribar al coll. Feia 2 hores que pujava i la maleta amb què sempre viatjava li pesava tant que començava a tenir ganes de llançar-la costa avall. Va maleir l'hora en què se li va acudir d'anar tan carregat per fer la travessa d'Ordino a Bescaran. Bé, si m'havia de fer alguna falta a la suma teologia. Però la maleta formava part del seu uniforme. Sotana, barret de teula i un paraigua de carrer, tot colorejat de diferents intensitats de negre, i que havia passejat infatigablement per llaus i serrats, comes i barrancs, sempre a la recerca de l'inspiració poètica. No hi havia cap ombra. A la maleta duia una bota amb malvasia. Va obrir-la, va mirar de cua d'ull els exemplars de la suma, pensant que el doctor Angèlic podia haver escrit una obra més modesta en proporcions, però no en contingut. Després de fer un traguinyol, va començar a baixar. Semblava que faltava poc per arribar a alguna forma de civilització, per primitiva que fos, i que encara faria cap a Bescaran a l'hora de berenar. Però no ho veia gens clar. De la banda de migdia pujaven unes bromes negres i rabiudes, i de la vall s'havia aixecat un ventet que de tant en tant deixava anar una ensumada d'humitat. Va apressar la marxa per veure si podia arribar a algun cortal abans que comencés a ploure. Però el descens era més incòmode encara que la pujada. Les pedres del tarter se li posaven dins les sabates i se li començaven a encetar els peus. Anava baixant amb tota la pena del món i la nuvolada ja cobria amenaçadora tot el cel. L'electricitat estàtica creixia d'una manera ostensible, les pedres deixaven anar guspires i el mossèn notava com se li posaven drets els pèls del clatell. El primer llamp va caure uns 500 metres d'on era mossèn Cinto i va esberlar una roca. Allò fou el senyal perquè s'obrissin els toladors celestials amb gran fúria i demostracions de meteors diversos. Trons, llamps, espurnes, pedra i pluja de gotes grosses, fent un gran xerrabantall escenogràfic. Però el capellà era un home de recursos. Va obrir el paraigua, va prendre una trumfa, la va tallar per la meitat i en va col·locar un tros a la punta metàl·lica, per estalviar-se la rampa. Va seure en una pedra plana arraulit sota el paraigua, decidit a esperar que passés la tempesta, tot versificant mentalment l'experiència. De sobte va sentir una alenada calenta al clatell. Va girar-se d'esma sense imaginar què trobaria. Era un os. mitjanament gran i perfectament format en tots els seus membres, pelut i fosc com una mala cosa. Amb un gest perfectament humà, va acomodar-se a cops de malucs sobre la pedra que ocupava el mossèn, posant-se a xopluc i compartint paraigua amb l'eximi poeta. Verdaguer no havia vist mai cap os i no coneixia els seus costums, però s'imaginava que, com totes les bestes de la creació, podia suportar perfectament la pluja i el fred i que no tenia cap necessitat de posar-se sota el paraigua dels excursionistes. «Ves quin animal més senyor?», es queixa en veu baixa. Per un moment va pensar que l'os era un dimoni transubstanciat que havia anat allà per temptar-lo. No s'imaginava ben bé quina mena de temptacions podia utilitzar, però per si de cas, i ben fluixet, li va engegar un exorcisme a veure què passava. L'animal no en va fer cap cas. No ho deu ser. Va decidir no fer res i esperar que passés la pluja fent temps. La bèstia tenia cara de circumstàncies i mossèn Cinto tampoc no sabia gaire bé quin comportament era el més assenyat en casos com aquell. Semblaven dos veïns que coincidien en un ascensor. El capellà mirava el seu rellotge de butxaca amb massa insistència per voler saber realment l'hora. I l'os fitava l'horitzó o es gratava les orelles. El paraigua era petit. L'os, sòlidament instal·lat, ocupava un munt d'espai i a mossèn Cinto se li mullava al costat dret. A mesura que li agafava confiança, l'anava empenyent per mirar de recuperar una mica de lloc. L'animal devia pesar uns 250 quilos i segurament ni se'n va donar. El capellà va renunciar a guanyar terreny, però es va haver de repenjar en el seu company si no volia acabar ben xop. Així van passar dues hores. Per matar l'estona, mossèn Cinto llegia fragments de la Summa. L'os, admirant sens dubte la capacitat de lectura del poeta, li llançava llambregades plenes d'enveja. Finalment, el tel de núvols començà a esqueixar-se i el sol semblava voler sortir per mirar d'aixugar tot el país. L'os va allargar una de les urpes per veure si encara plovia. Sense dir ni ase ni bèstia, va aixecar-se amb un sospir de resignació i se'n va anar cap a Andorra. Mossèn Cinto, que encara barrinava sobre la condició malèfica del seu company de xàfec, va plegar el paraigua i va tirar avall. Una hora més tard arribava a Bescaran. El rector de Bescaran, mossèn Albós, no va creure la història i atribuïa a la malvasia o al mal de muntanya l'experiència del seu col·lega. D'amagat li feia a la majordoma gestos de complicitat que volien dir que no hi era ben bé tot. Va finir a Bescaran i l'endemà, després de dir missa, va continuar el camí cap a la Seu. Va regalar el paraigua al senyor rector, que més tard el va penjar a la sagristia com a record. A Cal Basté de la Seu, mossèn Cinto en va comprar un de pastor, 7 pams de diàmetre per 2 rals. Així, si me'l torno a trobar, estarem més amples, diu que comentava. Bé, fins aquí el Xalem Llegint d'enguany i esperem que us retrobarem l'any que ve. I mentrestant, ara que començarà l'estiu, no us heu de perdre la cita que hi ha de l'1 al 4 de juliol a Pradell, al festival En Veu Alta. Creieu-me que val la pena. Bona nit, bon estiu, bones vacances i fins l'any que ve.